La música local amb la Pua, oficina musical.
Cada 15 dies doncs es passa per aquí el Pau Sans de la Pua Oficina Musical per parlar-nos de les últimes novetats que allà es van creant. Què tal,
Pau? Molt bé. Molt...
Com estàs?
Molt bé.
Avui ens vens a parlar del cicle La Pua en directe. Mm-hmm. Parlem així per aquells que encara despistats o despistades que encara no sàpiguen què és.
Doncs La Pua en directe és un cicle de música en directe on el que procurem és donar un espai a les bandes amb segells encuatrenc, que vol dir que tenen algun component de Sant Cugat, perquè puguin tocar en unes condicions idònies i mostrar pues, els seus treballs, els seus temes, sigui versions, temes propis, i convidar tothom a que vingui.
A la sala annexa, les cites són a les 11...
Són els divendres, un divendres de cada mes... se l'annexa al Casal Torre Blanca, entrada gratuïta...
Servei de bar, em sembla que...
Servei de bar,
allà.
També, sí.
Sí, que és un concert normal i corrent, però és gratis, i és Sant Cugatenc. O sigui que... I en ocasions, i en aquest cicle que heu preparat per aquest 2018, hi ha diferents presentacions de discos, a més.
Sí, justament.
Aprofitem.
Bueno, clar, una de les coses que té és donar espai a bandes emergents, o també a bandes no tan emergents, però que estan estrenant coses. Uh-huh. I bueno, justament en aquest ha coincidit que tenim a coses, bueno, formacions que no coneixíem, en aquest cas, i formacions que estan traient disc.
Uh-huh. Hem d'explicar que quan el Pau diu això de condicions òptimes, que no sempre els grups es troben, en més d'una ocasió ens ho han explicat, que a vegades el que es troben als concerts no és el que han demanat, per exemple, a nivell tècnic, que és el que un, doncs, mínimament no pot demanar, que tècnicament, doncs, soni com
sí,
un vol.
El més important és que si el grup té un rider i realment vols fer que allò soni com el grup vol, has de seguir el que t'està dient el rider. Hi ha riders millors i pitjors, però procurem amb això, en aquest sentit òptim, és doncs, procurar que el que estan demanant els grups es pugui dur a terme tècnicament, ja només tècnicament, ja no... I, evidentment, doncs, l'atenció que pugui tenir el grup l'has de tractar com un professional, sigui més emergent o amb més recorregut, i és important això, que aquest tracte és bàsic perquè després el grup vegi que allà s'està fent una bona feina, no pel resultat només, sinó perquè s'ha de reconèixer el músic i la música en plenitud.
I tenen catxet.
I tenen un catxet, evidentment, procurem pagar. Sempre nosaltres procurem pagar, no tenim recursos il·limitats, evidentment, ojalà, perquè llavors podríem programar coses il·limitades, però sí, creiem que el catxet també és una part del reconeixement professional i que s'ha de pagar als músics, evidentment.
Mm-hmm. Doncs aquí som fans defensors d'això, de que s'ha de pagar al músic, perquè el músic només per anar i promocionar la seva música, com sempre es troben, mm-hmm. No? Que no és que vens gratis i promociones
no.
La teva música.
I la feina que hi ha darrere, les hores, la creació... ja no parlo de l'aprenentatge des de la infantesa, molts músics que per la música, vull dir, tot això té
un cost.
Sí, s'ha de valorar.
Doncs hem començat ja a escoltar l'inici del que serà el concert del 9 de març. És la segona cita del cicle de La Pua en directe. Ells són els Astràlia. Anem a tastar-los. Un ha de pujar el volum, tancar els ulls i deixar-se seduir per aquesta música.
Escoltem.
Ells són els Astràlia i és música instrumental, molt influenciats per música que ve del nord d'Europa i és post-rock, ambient rock. Això sí que fan, crear ambient sonor, aquestes textures diferents. La seva música val la pena descobrir-la. A més, sembla que són més reconeguts internacionalment, no, Pau?
Sí. Bueno, ells, com estaves dient, no, s'inspiren molt en la naturalesa, en les textures orgàniques, tot i que són instruments elèctrics, vale? I del rock, d'origen totalment rock, guitarra, baix, bateria...
Sí, són tres components, encara que sembli mentida.
Són tres components. Bueno, el Jordi, el Roger Guzmán, el Jordi Guzmán i l'Albert Clemente. Però ells tenen, vull dir, ells van començar el 2010 com a banda, a la Floresta, com tu explicaves, no? Busquen aquestes atmosferes, aquestes textures molt senzilles, i recordant molt a la naturalesa.
Doncs això serà l'inici del 9 de març, a les 11 de la nit, a la sala annexa del Casal Torreblanca, i el següent so que sonarà serà així. We were young, we felt like it. Doncs Pau, així sonarà la sala annexa del Casal Torreblanca en segona posició, no? Bueno, seran, sí, els segons...
Els segons a actuar aquella nit.
En actuar aquella nit, que segurament serà sobre les 11 i mitja, aproximadament, no?
El primer grup és a les 11, el segon...
Ah, no, doncs a la mitja.
Comencem a les 11 els concerts i de seguit doncs, tindríem Land of Coconuts.
A més, amb un grup que està d'estrena, just acaba d'editar Playtime, el seu últim disc, i ells mateixos ens volies explicar la formació amb un text, bueno, que ells han posat a la web.
A la web tenen un text poètic, podríem dir, i que crec que estaria bé citar-lo tal qual com és.
Doncs endavant.
I si us sembla, us el llegirem. Què s'amaga darrere les fulles? Què trobarem si ens endinsem en l'espesa vegetació que ens barra imponent la mirada? Un espai per l'esbarjo, aquell moment mític de la nostra infantesa, la millor part del dia en la qual podem posar a volar la nostra imaginació i capgirar, si volem, el món. Una estona per resoldre les preguntes sense resposta, aquelles que ens perseguiran durant tota l'existència i que anirem observant i responent amb la llum de cada època, a l'espera que un altre jo o un altre, tu, ens canvien els contorns i el color.
No sé per què, déu-n'hi-do, quin text, no sé per què... Penso que el Miquel hi té... Miquel Jané, hola, què tal, com estàs? No sé si ets responsable d'aquestes paraules.
Bé, sí, de la part escrita potser sí, però aquestes paraules així que surten de poètiques tenen bastant a veure amb, bueno, amb les vivències que compartim els membres de l'Anno Coconuts setmanalment al local d'assaig, i ara, doncs... amb més intensitat a la gira que tot just estem començant.
Anem a presentar-te. Tu ets un dels membres de Land of Coconuts. Sou cinc persones, cinc components.
Sis.
Mm-hmm. És veritat. T'encarregues dels teclats. Parlem primer, presentem una miqueta els components.
Doncs mira, tu ho faig jo mateix?
Sí.
Mira, tenim a la veu, a la Irina Prieto, que és, com jo, som veïns de Sant Cugat, jo de la Floresta, jo estic vivint a Vall d'Oreig de fa uns anys. Després tenim el Toni a la bateria, els dos guitarres, que són el Fat Marc i el Roger, guitarres i coristes, i després el Francesc Sardà, que el tenim al baix.
I això és el que sentiu quan us trobeu per assajar, per crear, per enregistrar temes? Tornar a la infantesa, en aquest espai d'esbarjo, o sigui, un espai totalment vostre?
Sí, una mica sí, la veritat. Ja, quan vam estar reflexionant també sobre el primer disc, sobre el significat, ja ens sentíem una miqueta així. En el primer disc el vam titular Monday's Tales, perquè el dilluns és el dia que ens trobem al local i eren les històries que explicàvem aquells dies. I en aquest segon disc també hem aprofundit en aquest món propi que desenvolupem, i amb aquesta idea de playtime, no? De moment d'esbarjo, és el nostre moment de joc. un joc seriós també, perquè ens aprenem doncs, seriosament i intentem que aquestes cançons que ens van sortint doncs, les pugui anar coneixent cada cop més gent. I com us deia, per això ara estem iniciant la gira, però sí, al final els sis components del grup som sis amics, que fa molts anys que ens coneixem i que ens agrada compartir les nostres vivències a través de la música i amb la música ens divertim moltíssim i aquesta és la idea.
Déu-n'hi-do posar aquesta cita tan divertida els dilluns, per animar el dilluns.
És un bon inici de la setmana.
Sí. Hi ha un dia que ho necessites el dilluns, precisament.
Si anem als vostres orígens, fa quants anys quedeu els dilluns per posar música a la vostra vida?
Doncs fa molts anys, alguns més que d'altres. El nucli del grup es coneixen pràcticament de tota la vida, són companys d'escola, d'institut, que són els dos guitarristes, després el Francesc Barga una mica més tard i després jo, i fa pràcticament, amb Land of Coconut des del 2012 que estem tocant, però abans havíem estat amb la mateixa formació, amb petites variants, amb molts altres grups de versions, grups d'altres estils com de ska, com de hardcore, vull dir que tenim un recorregut junts bastant ampli.
El que sentim de vosaltres sobretot és que beveu molt del pop-rock britànic, però també dieu, i a més heu introduït molt temes electrònics en aquest nou disc, heu dit que heu canviat de l'anterior disc a aquest. Què trobem de novetat?
Doncs, a nivell sonor, una de les novetats és això que tu deies, que hem apostat una miqueta més per explorar sons de sintetitzadors, alguns samplers i efectes així més electrònics, que és una cosa doncs, que els grups que estem escoltant, que ara ens interessen actuals, doncs, introdueixen molt ells també, i és una cosa que volíem explorar. Que ja en l'altre disc que havíem estat en alguns temes i som presents, però aquí volíem anar una miqueta més al fons. I després tenim com a novetats que incorporem la Irina, que no és la cantant que teníem en el darrer treball, i és una novetat important perquè dona, tot i que manté la mateixa línia que la veu anterior, sí que el seu registre és una miqueta més ampli, té més contundència, més energia, i en directe també ens aporta un plus de sobre l'escenari que podreu descobrir i aviat d'aquí un parell de setmanes. I aquests dos elements crec que són els principals, i després, potser en relació amb l'altre disc, sí que aquest disc, tots els temes que hem escrit els hem escrit expressament per aquest segon disc, i tots creiem que tenen una idea més coherent, estan més conjuntats el disc en si.
Amb la idea, amb aquesta idea d'esbarjo, no? Tot el...
Exacte.
De fer-ho passar
sí,
bé.
Sí, tot el disc, però bueno, si el aneu descobrint i aneu escoltant les lletres, veureu que també hi ha molt espai per la nostàlgia, hi ha molt espai també per als dubtes, perquè, ens ho passem bé amb la música, disfrutem, però bueno, estem en moments de la vida que aporten moltes coses d'aquestes, també, no? I bueno, és una manera de canalitzar totes aquestes coses que ens van passant i treure-les i explicar-les i potser treure'ls una mica de ferro.
Heu presentat aquest disc a lo grande, podem dir, amb videoclip inclòs, que és una festa, que és un concert-festa, vaja,
sí.
el videoclip, i presentàveu, fèieu com una prèvia, o sigui, el tema audiovisual us interessa, perquè fèieu una prèvia per xarxes, les xarxes també us moveu bastant... Estàveu fent com una partida de pòquer, no? Els components de la banda. No sé si és d'alguna manera explicar la vostra alguna idea o, mira, va ser una bogeria, una idea d'aquelles loques que sorgeixen els dilluns, no? Al vespre.
Sí, mira, amb el tema del vídeo tenim una història curiosa, perquè ara farà 4 anys, bueno, no sé, als inicis, ens vam presentar en un concurs que encara funciona, que és el Bala Perduda, i en aquest concurs una de les coses que demanaven era presentar un vídeo. Aleshores, aprofitant la temàtica de Bala Perduda, vam fer un vídeo que ens ho vam passar molt bé, que el vam gravar nosaltres, el vam editar nosaltres i el vam protagonitzar nosaltres, d'una espècie de duel entre dos dels membres del grup, i bueno, això es pot veure també al nostre canal de YouTube, és molt divertit aquest vídeo. I a partir d'aquí ens va agradar l'experiència i ja en vam gravar una altra per presentar un concert que anàvem a fer a Terres de l'Ebre. I ara doncs, ens va acudir de tornar a fer un vídeo d'aquests produït, protagonitzat, editat per nosaltres. I que millor que una partida de pòquer per explicar la idea del disc, no? Aquest moment de joc, d'esbarjo. I bé, més que res perquè ens divertim. És un joc més dins de tot el que fem.
I ara que veig, teniu unes dates a la web dels concerts que heu començat ara des del febrer, que heu començat per Solsona, a Madrid, anireu a Saragossa, Barcelona... I l'últim que teniu posat aquí a la web de moment és Sant Cugat, el concert que tindreu a Casa de Torreblanca. Bueno, en dos mesos, déu-n'hi-do, no?, la quantitat de concerts que ja teniu tancats, com a mínim.
Doncs sí, la veritat és que estem molt contents amb aquests 5 concerts que hem pogut fer en aquests 2 mesos, tot just. I bé, seguim treballant. Sí que després del concert de Sant Cugat farem un petit descans, però ja tenim alguna data tancada pel mes de juny a Tarragona i ja estem buscant més dates per poder fer una segona part de la gira a partir de maig, juny i tot l'estiu.
Us esteu reservant per l'estiu, per l'època bona de bolos.
Sí. Exacte, reservant una mica d'energies i com cadascú de nosaltres també està amb 1000 històries més, doncs hem fet ara un intensiu que també ens venia molt bé de cara a poder explicar i poder concentrar en poques setmanes una primera part de la gira, després una mica de descans per recuperar forces i sí, a partir del maig esperem tornar a donar guerra.
Per cert, la formació té una pàgina web, landofcoconuts.com, tot seguit, teniu xarxa a Facebook, no sé, Instagram,
Instagram
que teniu també
Instagram,
canal de
YouTube, SoundCloud, tot arreu perquè se'ns pugui trobar fàcil.
Doncs allà anireu penjant, entenc, les últimes novetats, les últimes més dates que aneu trobant. Per cert, el nom d'on ve? No sé si tu vas participar del bateig de la banda, però d'on ve?
El nom és una idea del Roger, un dels guitarristes, que ell, de fet, és l'impulsor del grup. Nosaltres estàvem tocant altres coses junts i ell tenia unes cançons fetes i la inquietud de gravar-les i posar-les en directe. I ell va venir ja amb el nom del grup. Ell sempre explica que se li va acudir arrel d'una anècdota del guitarrista dels Stones, el Keith Richards, que durant una gira, i crec que era precisament en el concert a Barcelona, uns dies abans, escalant a un cocoter, va caure,
sí,
es
sí,
va
sí,
fer pols, clar, pobre home, i va haver d'anul·lar el seu concert a Barcelona. I aleshores, a partir d'aquesta anècdota, el cocoter, doncs es va imaginar la illa paradisíaca en la que estaria aquest senyor, i va sorgir aquest nom, i el vam estar parlant, el vam estar pensant, i creiem que expressa una miqueta aquesta idea que ja us venia explicant, no? Doncs com aquesta terra o aquest espai promès d'alguna manera, o aquest espai paradisíac en el sentit més ampli de la paraula, on ens trobem, on podem estar relaxats, on podem intercanviar doncs, idees, alegries, pors, triomfs, derrotes i tot el que... És com la nostra petita illa des de la qual doncs, intentem transmetre a la resta de gent tot això que ens passa en forma de música.
Abans parlaves que el Roger va ser l'encarregat de portar el primer pack de temes a la formació. No sé si en aquest segon disc ha passat el mateix o tots heu participat d'alguna manera de la composició de les lletres, de les melodies. Com és el procés de creació?
Doncs mira, el primer disc és això que tu dius. El Roger tenia, crec que eren 6 o 7 cançons que vam gravar primer en format maqueta, i quan vam veure que teníem bona resposta, va ser quan vam decidir gravar el disc. I a partir d'aquí, en el primer disc, jo vaig aportar 4 cançons, diria, i la resta eren del Roger. En aquest segon disc també hi ha un gruix important de cançons del Roger, però hi ha també un parell meves i una del Fat Mark, que s'ha estrenat en aquest disc com a compositor. Aleshores, la manera com treballem és a partir d'una idea que porta algú, que a vegades està més acabada, a vegades està menys, doncs la presentem al local, als companys, i si en un primer assaig veiem que li veiem possibilitats entre tots, doncs comencem a treballar-la. I aleshores, sempre qui porta la cançó té una miqueta més la veu cantant, però el maco d'això, que m'agrada molt, és doncs, portar una cançó amb les meves idees i que els companys comencin a donar-li voltes i a proposar coses i a intentar trobar la manera que soni a Land of Coconuts. Això ens porta doncs, a vegades a barallar-nos una miqueta, a vegades a no posar-nos d'acord, clar, són 6 persones intentant arribar a l'acord, però al final, en el moment que gravem, però a vegades quan gravem encara no estem del tot d'acord, i ja és en la postproducció i en la mescla quan acabem de, potser no posar-nos d'acord, però a decidir...
Però cedir, vaja.
Exacte, sí. Que és una cosa molt maca.
Cedeixo jo, però després tu en aquell so també cedeixes, no? D'això es tracta. Em sembla que aquesta experiència ens l'explica, en veritat, Pau, tots els grups.
La majoria de bandes. És molt ric, jo penso, això, no? Que pugui tothom intervenir d'una manera o una altra i formar part.
Sí, sobretot que uns ens fem créixer els altres. I és un procés d'aprenentatge constant, això és. Això està, va, a mi m'encanta, això.
I la part més positiva és que al final teniu el resultat final, que és un disc que ha estat fruit de la decisió i de tots, no? De l'esforç de tots.
Exacte.
Miquel, el que no sé com esteu preparant els bolos, aquest disc té 8 temes, entenc que el feu a la seva totalitat, no sé si aneu a buscar temes del primer disc, si feu versions, com munteu el repertori?
Doncs fem, com tu dius, una mica d'amics dels dos discos. D'aquest segon no estem presentant totes les cançons. N'hi ha dues que no les incorporem, que és Paper Doll, perquè aquesta Paper Doll és una cançó que vam escriure...
És la que estem sentint ara mateix, mira. Està totalment casualitat, eh?
L'hem clavat. És una cançó que ens va demanar una productora de cinema per un curtmetratge, aleshores la vam fer expressament per aquell curtmetratge. És una cançó així molt lenteta, molt suau, que anar per el concepte de concert que tenim no ens encaixa, i també s'ha caigut de Sailor, perquè bueno, aquí també hem tingut són aquestes discussions que encara no està acabada aquesta discussió, però de moment en aquesta primera part de la gira es queda fora i ara hem de veure si per la segona acabarà entrant o no, i aprofitem doncs, clar, unes quantes de les cançons del nostre primer disc per acabar de completar el concert, alguns dels hits del primer àlbum, com són My Boots, que és va ser el single, o Susie Brown i altres temes. Sobretot el concert, jo crec que és un concert bastant, bastant canyero, que és el que ens agrada, de fet, a l'escenari, i hem procurat doncs que tindrà alguns moments de repòs, però bàsicament és canya.
Abans he dit que la prèvia havia estat amb el videoclip i en realitat la prèvia la vau fer a finals de l'any passat amb el curtmetratge aquest Nina de paper, és cert, no? Que va ser l'abans del que seria el disc. I ja el teniu enregistrat, el disc, llavors, quan es va estrenar aquest curtmetratge?
Doncs, aviam, sí, clar. Sí, el disc el vam estar enregistrant al maig. Aquesta, la versió que va entrar en el curtmetratge, no sé si és la versió definitiva, ara no ho recordo, però diria que sí, que ja estava la mescla feta i tot.
Doncs el 9 de març, a compartir escenari amb Astràlia, no sé si us coneixeu, si us trobareu allà...
Trobarem allà, no ens coneixem.
Doncs allà un bon duet, eh? El 9 de març, a partir de les 11, dos segells santcugatencs, amb components santcugatencs.
Formes de
veure la música diferent.
Sí. Però sí que podem dir, jo crec que podria dir és que són molt propis cada una d'aquestes formacions. Vull dir, tot el que són, a part de que són temes propis, evidentment, però que expressen molt bé una cosa, un sentiment o una cosa molt personal. I són molt personals, jo crec, aquestes dues formacions.
Aquesta búsqueda de la textura...
Vull dir, en cap moment busquen una música comercial, no té res a veure, és molt... molt personal, jo diria.
Doncs 9 de març. Molt Miquel, moltes gràcies per rebre la trucada de Cua.cat. Hem d'explicar que el Miquel hagués vingut, però l'hem enganxat enmig del viatge cap a un concert. Per tant, t'ho perdonem.
Sí, sí, estem aquí a meitat de camí cap a Madrid, que toquem aquest vespre. I res, jo volia també doncs, agrair-li al Pau, a la Pua i a doncs, haver-nos convidat al seu cicle i al bueno, tracte. Ja em va dir que tota la part de producció era molt professional i la cuidava molt i ho he de confirmar perquè està molt pendent, està molt a sobre, ens passa tot, ens ha passat un guió supercurrat i bueno,
que no sempre
gràcies,
passa.
Pau,
sí,
no sempre, bueno, gairebé mai passa. Gairebé mai passa i quan passa doncs s'ha d'agrair perquè vamos, superpro, així que moltes gràcies.
També.
Felicitats pel cicle i gràcies per aquesta estona, Jessica.
Doncs fantàstica, aquestes floretes, Pau? Està bé també que reconeguin la feina.
Estic ben vermell ara mateix. És el que busquem una miqueta, també.
Bueno, és que sí, s'ha de dir quan les coses fan bé.
Doncs, Miquel, que vagi molt bé. Ens tornem a trobar qualsevol novetat de la banda o d'altres que tinguis, o d'altres feines que tinguis musicals, i ja parlem. Moltes gràcies, Miquel, i fins la propera.
Gràcies a vosaltres, Jessica. Adéu, Pau.
Adéu.
Pau, gairebé hem escoltat en tota l'entrevista el disc Playtime. Recomanem a la gent que doncs, el descobreixi aquest tast, el faci a casa, a la pàgina web, com deia SoundCloud, i a diferents plataformes digitals, o que vingui el 9 de març.
El 9 de març, evidentment, el 9 de març, a la Casa de
Torreblanca,
en directe, entrada gratuïta, com que és el cicle de Pua en directe, tot el que fem són concerts gratuïts, i res.
La segona cita del cicle,
la segona cita
d'aquest cicle, diguem, d'aquest 2018.
El 2 de febrer va ser la primera i el 9 de març és la segona amb ells.
I després tindrem a Bengala i el Frank Undaser i altra estrena.
Altra estrena de disc,
també. Altra estrena de disc,
sí.
El 13 d'abril i una cita molt més flamenca, Hijo del Flaco i Pere Martínez amb Max Villavecchia l'11 de maig. Però això serà una altra història, ja en parlarem.
Queden molts dies encara.
Sí, de moment ens quedem amb Land of Coconuts. Moltes gràcies, com sempre, i fins la propera.